Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, que els ofereix les lectures de la missa de cada diumenge comentades per tres tertulians. Avui ho farem del diumenge 25, que és el que litúrgicament parlant celebrem aquest dia. Gràcies per acompanyar-nos. Presentem els convidats, doncs. Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona i professora de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i del col·lectiu de dones en l'Església. Hola, benvinguda.
Gràcies i benvinguda també.
Mossèn Cinto Busquet és membre del Moviment dels Focolars i rector de Calella, al Maresme. Què tal?
Déu te guard, Maria. Gràcies per haver-nos convidat.
Gràcies per ser aquí també. I el germà Lluís Serra és marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Què tal?
Molt bé.
Gràcies a tots tres perquè faran possible aquests comentaris. Hem de recordar doncs, que la taula de control avui és a les bones mans d'en Toni Huguet. La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els està parlant. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 25 de durant l'any és de la profecia d'Amós i del capítol 8è.
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per a no reals desvalguts del país. Vosaltres que dieu, quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre queviures? Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners? Vendrem el gra amb mesures més petites i per cobrar pesarem la moneda amb peses més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau comprarem amb diners gent necessitada. Amb un parell de sandàlies comprarem un pobre. El Senyor ho jurà per la glòria de Jacob. No oblidaré mai tot això que fan.
Paraules del profeta Amós, un oracle contra els explotadors i els defraudadors. Un bon defensor dels drets humans en la societat del seu temps. I això que la llei prohibia fer trampes amb els pesos i mesures que servien per l'intercanvi comercial. Bé, doncs actualitzem, si volen, aquesta... Perquè això avui no es dona, no?
No, no. Però a mi hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Carai, si Amós és el primer dels profetes... Sí que fa temps que l'estafa i l'explotació dels més pobres es dona, no? Jo em pensava que era una cosa com més moderna, diguéssim. I també aleshores dic, però el compromís cristià també ve de molt lluny i val la pena doncs, llegir-ho amb clau actual, no? Potser una lectura massa fàcil de llegir, però molt difícil d'entendre i de voler canviar i de comprometre's, no? Sobretot quan toca la butxaca, el meu temps, que només és meu, o quan toca la denúncia que haig de donar a la cara, o quan toca participar, per exemple, en una manifestació per demanar per alguna cosa que pensem que és justa, no? Costa. I el profeta està aquí, no?
Sí, em sembla que és una denúncia molt clara d'un tipus de religió que voldria només centrar-se en la devoció, en els actes, en l'espiritualisme individualista, d'anar perfeccionant-se, i que voldria defugir tot el que sigui un compromís social per la millora. Encara fa pocs dies, amb molta tristesa, una persona davant d'una foto que havia penjat a Facebook fent veure que considerava que tenim persones molt nobles i molt dignes a la presó, que tenim persones molt nobles i molt dignes a l'exili, davant d'això, que simplement ho feia perquè me semblava que era una qüestió de consciència fer-ho, dir el que crec que s'ha de dir, ¿cuándo colgará los hábitos usted y dejará de hacer política? Doncs em sembla que és precisament la concepció d'un cristianisme que ens voldrien reclosos a les sagristies, que ens voldrien simplement tancats en els ritus i explicar coses esotèriques als nens per un temps i s'ha acabat, no? I fer cerimònies maques als funerals.
Que no comprometin per a res.
Que no compromès, és a dir, tota la versió, la funció i la vessant profètica de l'opció cristiana, crec que més que mai, a nivell internacional, a nivell europeu i a nivell català-espanyol, ho tenim aquí, és a dir, si nosaltres com a cristians no diem que el que està passant a la Mediterrània doncs és una vergonya, tot el que hem viscut aquest estiu passat i encara estem vivint, si no diem que tot el que estem vivint al nostre país des de fa més de 2 anys, doncs que no pot ser, no? Doncs estem traient l'Evangeli. El silenci, i el silenci també, perdoneu-me que ho digui així, també de jerarquies de l'Església, per mi és còmplice.
Lluís?
Ja, aquest evangeli, per mi, va a posar la llum sobre la fragmentació de la vida. És interessant quan diu aquí, quan haurà passat la festa de lluna nova, podem vendre queviures. Quan haurà passat el dissabte, podem obrir els graners per vendre el rebuig barrejat amb el gra. És a dir, aquí hi ha aquesta fragmentació que la vida espiritual, la vida cristiana pot tenir. Mentre és dissabte i tal, mentre s'estic en una litúrgia, mentre s'estic a missa, sembla que tinc tots uns valors. I quan surto, tinc tots uns altres valors que no tenen res a veure amb el que, per exemple, he meditat, he reflexionat en la paraula de Déu durant la missa.
Quan diu valors, vol dir també comportament.
Sí, 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 els valors posats a la vida, no? Uh-huh. I aleshores aquí, la lectura d'aquest diumenge que estem celebrant, realment aquesta missa és molt forta. Les tres lectures venen com a anell del dit a la situació que de tota la història, però actualment com l'estem vivint és que és fortíssima. És a dir, el que, si meditem seriosament aquestes lectures, amb les intervencions que hi ha hagut abans, s'estan posant el dit a la nafra de la societat actual. L'expressió és fortíssima. Us abraoneu sobre els pobres. Abraonar-se és anar a llançar-se contra. O anorrear, convertir en insignificants els desvalguts del país. Comprar amb un parell de sandàlies un pobre. I ara potser compren amb una promesa electoral, enganyant a la gent. És a dir, a veure on estem. Clar, això ho connectarà l'Evangeli,
però... També pensem també tota la qüestió del comerç internacional, vull dir, certes coses que les comprem a un preu molt baix, però perquè en certs països doncs, del sud del món estan treballant per misèries. Vull dir, i al fons indirectament, on som conscients d'això o no, o trenquem aquests mecanismes o no, o per exemple el que hem viscut aquest estiu, tota la polèmica també amb els menors estrangers no acompanyats, i d'acord, vull dir que tots els adolescents i tots els joves que no tenen un futur clar poden acabar amb problemes socials i fins i tot amb delinqüència, vinguin d'on vinguin. Però no podem no acollir, però al mateix temps no podem no anar a les arrels que provoquen aquesta situació, que tantes persones d'aquests països del sud del món hagin de venir cap aquí. Vull dir, ho hem de dir, hi ha qüestions estructurals molt profundes de les quals en som responsables en gran part els països europeus per la nostra història recent, doncs hem de dir, això no pot ser, i hem de fer alguna cosa. Si els cristians no ens pronunciem sobre aquests temes, no podem deixar només el papa que vagi fent grans, que ho fa el papa Francesc i també els d'abans, no? Si als diversos nivells nosaltres hem de ser profètics, hem de denunciar i hem d'actuar.
Sí, però a les parròquies no ho sents això. A mi m'agradaria el diumenge, avui, poder anar a diverses esglésies i escoltar bé i les homilies. Ai, Déu meu, ens quedaríem amb allò de la pregària que havies dit, que havies dit abans. Com m'agradaria també escoltar bé, entendre les pregàries que es fan, que perquè segueixen la norma, el mètode que han de seguir, queden d'un universal tan gran que no saps si prego pels de les pateres, si prego per la senyora que ve a netejar a casa meva, que no li pago, o no prego pel nen que tinc al costat i no li dono.
Bé, això s'està animant molt, que bé. Proposo que passem a escoltar la segona lectura i la conversa pot seguir també amb aquest ritme, que estem, si els sembla. Els sembla bé? Doncs vinga, segona lectura de la primera carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol segon.
Primer de tot, Us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l'honestedat. Pregar així és bo i agradable a Déu, el nostre Salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancent de Déu i els homes és també un de sol, l'home Jesucrist, que es donà ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat. Jo n'he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin per tot arreu i que puguin alçar les mans netes evitant les barades i les discussions.
Pau s'adreça a Timoteu per a donar-li consignes pastorals per animar la comunitat. Li recomana que preguin per tots els homes i també per les autoritats. Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat, diu la lectura. Doncs, a partir d'ara...
Tornem a estar com amb la lectora d'abans. Aquest tots, a mi, és el que em preocupa una mica, no? Perquè fem unes pregàries tan universals que de tan universals no arriben a cap particularitat de les coses que realment estan passant. I les n'hem citat unes quantes, però n'hi ha una colla, no? Vull dir, llegia fa 4 dies de sesudos teòlogos que no es pot demanar, per exemple, en una pregària per la qüestions de territorialitat i de nacionalisme, i que quede ben clar, no? Vull dir, molt bé, ja veurem què vol dir. Que només podem pregar pels homes en plan universal, que no sé què vol dir, i per la salvació, que tampoc sé massa què vol dir. I pels governants, quan preguem, què diem? Que siguin intel·ligents i servidors, o demanem alguna cosa més? I per l'Església? Què demanem per l'Església? Que el papa parli, és veritat, i parla. Però jo vull sentir el capellà del meu barri. Jo vull sentir els militants del meu barri. Jo vull sentir que la gent del barri pugui, com en uns altres temps havíem fet els que avui som més grans, que sortíem al carrer i érem l'Església que sortia al carrer. Avui...
Ara jo, aquí la Rosa està molt combativa contra els capellans, llavors una mica...
No, per... contra els capellans.
Llavors no, hauria de defensar el gremi, perquè em sembla que si no...
De posar
a veure,
no?
Per al·lusions no, indirectes.
No, en el sentit que em sembla que els meus companys i jo mateix fem el que podem i certament hi ha qui l'encerta més, qui l'encerta menys. I també com a molts nivells i associatius, vull dir, crec que es diuen coses i es fan coses. Certament, això que dius tu, a vegades queda tot massa eteri, també ho comparteixo plenament i crec que les diverses comunitats hauríem de treballar en aquest sentit, de tenir...
N'hi ha qui treballen, unes... eh?
N'hi ha moltes, 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 moltes. No? Jo voldria també introduir un element personal a partir d'aquesta lectura, perquè hem subratllat molt, a partir de la primera lectura, el compromís social, el compromís ètic, però crec que aquesta segona lectura ens recorda que també, tot fent acció, hem de tenir també aquesta vida de, no només de contemplació, sinó de pregària, d'intercessió. I en aquest sentit, jo, en aquests últims anys també, per a mi és una experiència nova la de la d'una responsabilitat d'una parròquia en aquests últims 30 anys a Calella, i llavors el fet doncs, que sembla que es comuda totes les parròquies, tot l'aspecte dels pobres que ens venen o que ens trobem a demanar moltes necessitats, pobres de tota mena i passants i els del territori. Llavors, no només el fet d'ajudar, que s'ha de fer, amb menjadors socials, amb vestit, amb ajudes, amb viatges, amb el que calgui, amb consell perquè puguin trobar feina, amb acollida, sobretot, però llavors aquest fet doncs, de tenir-los present en la meva pregària personal. Veig que això m'ha enriquit moltíssim, és a dir, aquesta pregària feta de molts rostres, de persones que viuen en precarietat, de situacions que no veus com se'n poden sortir i que presentes a Déu, diu... ajuda'ns, ajuda'l, perquè és que no... Històries doncs, que venen de sempre, contextos familiars i personals molt complexos, que per tant no tenen solucions amb la vareta màgica, i jo trobo molta força en aquest doncs, fer present en la pregària a Déu aquestes persones, a recordar aquests germans i germanes, i després veure que de mica en mica també tens les sorpreses que fa doncs, aquesta intervenció de Déu misteriosa a través de situacions, de persones, que veus que certes coses també es desencallen i...
Aquí jo trobaria, a més de tot això, seria l'acció social de la pregària. I potser una mica un matís, potser diferenciat del que deia Roser, però la pregària per tots els homes per mi no és universal en un sentit, perquè és com en una societat la majoria de la gent, diguéssim la democràcia, la gent, i després l'autoritat. Primer res és per tothom i després pel qui té autoritat. No pel qui té autoritat i la resta, no. La prioritat d'una societat és el tothom, tots els homes i dones. I després l'autoritat està en funció del tothom. És a dir, l'autoritat han de servir per què? Perquè la gent porti una vida tranquil·la. Això, una vida justa, tranquil·la, honesta. Això és la finalitat de la pregària. I, per tant, no és només resar per uns i per altres, sinó una vida tranquil·la, que la gent visqui dignament, etc. I per això acaba al final, diu, i alçar les mans netes, evitant les barades i discussions. Perquè a mi no em preocupen tant les barades de la gent al carrer. El que em preocupa és les barades que estan provocant els que són autoritats i que es televisen per tot arreu, s'insulten i tot, i això està projectant-se sobre la gent. Quan els que manen són capaços de donar se la mà, de tenir un diàleg sincer, de seure a la taula amb qui sigui, això es projecta a la societat. Jo estic veient que sempre, per exemple, en una dictadura, quan l'autoritat es torna rígida, la societat es torna rígida fins i tot en la família, l'autoritat familiar. En canvi, quan a dalt hi ha una tolerància, un parlar, un diàleg i tal, la gent es destensa i parla de... I per això ens hauríem de preguntar per què està passant això a la societat. Quin té una gran responsabilitat? Per això cal que resem per tots els homes, però més encara pels que tenen autoritat, que realment no estan evitant les barades i les discussions, sinó que en molts llocs les estan provocant.
No, jo estic d'acord totalment amb això,
sí,
evidentment.
Sí. No, anava...
El que jo quan penso i estic a la parròquia, de dir, quan preguem per tot, i surto amb les senyores i els senyors que després vas parlant i dius, i per què hem pregat? Per què no surten? Surt el pobre del costat. I el que fa la parròquia. Poc més, eh?
Jo ho estic dient només en funció de la lectura, no de la pràctica litúrgica, sinó de la lectura d'avui, no?
Bé, estem molt animats aquí comentant la litúrgia d'aquest diumenge 25 de durant l'any. Ara proposo que passem a l'Evangeli, però seria el moment abans de recordar els tertulians d'aquest programa. Són la Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona, professora de l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i del col·lectiu de dones en l'Església, mossèn Cinto Busquet, membre del moviment dels Focolars i rector de Calella, al Maresme, i el germà Lluís Serra, que és marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles:
a un home ric li van denunciar que el seu administrador malversava els seus béns. Ell el cridà i li digué: què és això que sento dir de tu? Dóna'm compte de la teva administració. D'ara endavant ja no podràs administrar els meus béns. L'administrador va pensar: què podré fer ara que el meu amo em despatxa de l'administració? Per acabar, no tinc prou força. Per anar a captar em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar qui em vulgui a casa seva quan perdré l'administració. I cridà, un per un, els qui tenien deutes amb el seu amo. El primer li digué: quant deus al meu amo? Ell li contestà: 100 bidons d'oli. Li digué: aquí tens el teu rebut. Seu de pressa i escriu-ne un que digui 50. A un altre li digué: i tu, quant deus? Li contestà: 100 sacs de blat. Li diu: aquí tens el teu rebut, escriu-ne un que digui 80. I aquest administrador de riquesa enganyosa, el senyor el lluà així: ha estat prudent, perquè en el tracte amb els homes de la seva mena, els homes del món són més prudents que els fills de la llum. I jo us dic, guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva. L'home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor. I l'home infidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en l'administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d'un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen?
Ningú no pot servir dos amos. Si estima l'un, no estimarà l'altre. Si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.
Paràbola de l'administrador astut. Cal dir que aquest no és lloat ni per malversar els diners d'un ric ni per estafar-lo, falsificant-li els comptes. És lloat per la seva actuació encertada. Actua astutament. Bé, posem-lo als nostres dies, això, perquè no es donen casos així, no? Però, què podríem dir d'aquesta lectura traslladada avui dia?
Jo aquí m'ha fet pensar en una qüestió potser més personal. En primer lloc, els béns que jo tinc, els béns que tenim, però penso també per mi, no són meus, són un do de Déu. I quan jo faig la distribució de la nòmina o de la pensió, o d'un premi, o inclús d'haver jugat alguna cosa i haver guanyat, com la faig? Primer, em serveixo i el que em sobra ho dono, o poso damunt la taula totes les necessitats. Jo conec gent que ho fa, que el seu testimoni cristià va molt lluny en aquest sentit, no? Tant de bo que la fidelitat i el sentit comú també, no?, presidissin totes les nostres actuacions en aquest sentit, no? Després hi ha més coses per comentar, però aquesta... Però si no, ho prego, i aquí sí que dic que la necessitat de la pregària perquè no se t'escapi.
Jo subratllaria aquesta distinció que fa el Senyor entre les riqueses enganyoses i les riqueses veritables, en el sentit que el camí cristià, el camí religiós, és un camí que porta a descobrir la riquesa de l'esperit, la riquesa de tot allò que no es veu, d'aquella interioritat, d'aquella capacitat de relacions molt riques en Déu, amb moltes persones i a molts nivells. Però que això, per poder viure, per accedir a aquestes riqueses veritables, cal que gestionem bé les riqueses enganyoses. És a dir, que allò material que ens ha estat encomanat, que és el que nosaltres veiem i que sabem, doncs, gestionar de manera més immediata, que això ho portem bé. És a dir, si amb les coses concretes no tenim una actitud generosa, una actitud fraternal, doncs, en les coses, en les riqueses enganyoses, en això que passa, en això que no ens endurem en el més enllà, que és tot el material, si en les coses materials no som generosos, no tenim una visió solidària, no tenim una dimensió fraternal, difícilment podrem accedir a aquestes riqueses veritables, és a dir, en aquesta riquesa de l'esperit, en aquesta riquesa de vida interior i de vida de comunió amb els altres que el Senyor ens vol donar. Per tant, és com una condició en les coses concretes viure amb els criteris evangèlics per poder accedir a aquella riquesa que el Senyor ens vol donar i que ens podrem emportar en el més enllà, perquè és l'única que queda.
A mi he de dir que aquesta paràbola m'ha costat entendre-la, perquè no sé de què està lluant aquests...
És l'estil de Lluc, que a vegades és molt enrevessat, perquè sí, vol ajustar massa coses.
No, però s'ha d'entendre de l'època. És a dir, ell, en el fons, no està fent un frau a l'amo, perquè si no l'amo no ho diuaria, sinó els administradors en l'època cobraven una comissió i el que fa ell amb la rebaixa i tot això és donar la seva comissió, dona els seus diners per comprar-se amics en el futur perquè pugui anar a un altre lloc. Per tant, beneficia unes persones perquè després el beneficien ell. Però, en el fons, no està perjudicant directament a l'amo perquè l'amo cobrarà el mateix que hauria de cobrar. Per això l'amo és capaç de lluar-lo. Jo penso que aquesta clau ens pot ajudar a entendre, i és aquí on ve les riqueses enganyoses, perquè diu, aquest ha sabut comprar. I per mi hi hauria dues frases que em fan pensar molt, no? Els homes del món són més prudents que els fills de la llum. Aleshores, si nosaltres pretenem, d'alguna manera, a través del seguiment de Jesús, ser fills i filles de la llum, què ens significa per la meva vida? I la segona, aquesta frase, ens se l'haurien d'emportar tots en l'acabar l'Eucaristia, no podem ser servidors de Déu i de les riqueses. Això, la meva vida, què comporta, què implica?
Doni alguna pista, ja que...
No, perquè això és difícil.
És la pregunta que s'haurà de fer cadascú.
Ah, però...
Perquè la resposta és personal.
Tot el que hem dit abans...
És a dir, en el fons, l'escala de valors, aquí dono més importància, realment, per a mi, Déu és el centre, Déu amb tot el que això comporta, és a dir, la vida pels germans. Estic més content si tinc la possibilitat, doncs, de poder ajudar un altre, o el que busco és aquelles seguretats materials i que me faig els meus raconets, perquè el més important per mi, al fons, és sentir-me segur.
Una transacció comercial qualsevol seria.
Tal qual, exacte.
I no. I Déu va més... Vaja, per mi l'exigència de l'Evangeli va més lluny. I em fa por que inclús... Som tan bons, a vegades, em fa por que hasta ja t'hi has acostumat i ni tan sols te n'adones que a la millor t'estàs com anul·lant a l'altre quan dones, quan... Veure com fem les coses, has d'anar afinant. I aleshores, si ho soc amb les coses petites, serà que potser és el meu món. Després seré capaç de fer-ho amb coses més importància que demanen... Que reclamen molt més de nosaltres. I aleshores, perquè si no, jo no puc exigir, diguéssim, a l'Estat o a l'Església, no puc exigir si jo no començo a fer-ho. I això per mi és important, les coses aquestes petites, no? Però...
Sí, i per mi posar Déu al primer lloc vol dir triar sempre com a dinàmica de vida donar. I experimentar mil vegades això que quan dones reps encara molt més. Llavors, jo podria, per exemple, com el rector d'una parròquia, i cadascú amb el que tingui, doncs hi ha despeses, hi ha coses, si vas atabalat pensant com has de quadrar els números, llavors malament rai, és això dir la mentalitat del món, s'han de fer les coses ben fetes, per suposat i sense ingenuïtat. Però si vas a dir no, per tant, dones i dones a qui necessita, fas i vius amb aquesta lògica, veus la providència de Déu que t'arriba, però és que és automàtic, dones per aquí, a vegades m'ha passat tantes vegades, que per una porta dones i per l'altra truquen i reps.
Sempre, sí.
Perquè Déu només va emplenar els buits. Si no fem els buits, nosaltres ja estem plens, aleshores ja no necessita fer res més.
Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí, els comentaris d'aquesta litúrgia del diumenge 25 de durant l'any, o sigui, avui. Hem d'agrair la tertúlia a la Roser Soler, gràcies. A mossèn Cinto Busquet, gràcies.
Gràcies a tu, Maria, i a tots.
I al germà Lluís Serra, també gràcies. I, com no, també el nostre tècnic de control, avui el Toni Huguet, gràcies per haver fet possible que tot això que hem comentat aquí arribi fins a vostès. Els demanem que romanguin fidels a la sintonia de Ràdio Estel, també que desitgem molt rebre els seus missatges de correu electrònic amb opinions, comentaris, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I ja saben que els esperem diumenge vinent. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.